Bon dia, són les 8.
Bon dia de temps més insegur. Cel entremig i estones força cobert i ambient fred tant avui com demà.
Bon dia, són les 8, doncs escolteu a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal. Això és el supermatí d'avui, que és divendres 2 de desembre del 2022. Un cap de setmana amb un temps una mica més insegur, de cara a dilluns sí que poden pujar una mica les temperatures. Ara mateix tenim 8 graus a Palafrugell, 6 a la Bisbal i 8 a l'Estartit. El supermatí no farà por, us acompanyarem tots els dies no festius, és a dir, dilluns, dimecres i divendres, però abans tenim per davant un informatiu ben carregat. Parlarem d'un nou front judicial a Begur en l'àmbit urbanístic, explicarem la unió de municipis del Baix Ter per lluitar contra les inundacions i de dues iniciatives que arriben les properes setmanes a Palafrugell. Una fàbrica de joguines per a nens i nenes i la Fira del Vi Costa Brava. Això a banda de conèixer que els espera als equips baixempordanesos aquest cap de setmana en futbol, bàsquet i hoquei. Tot això avui a l'informatiu. I després d'això parlarem de la nova oficina d'atenció a pimes i autònoms a la Costa Brava que obrirà PIMEC. Ho farem amb el seu responsable a les comarques de Girona, en Jaume Barfull. I com cada divendres, coneixerem el territori, els seus protagonistes, llegendes i històries amb la Sandra Bisba, la guia cultural Sandra Bisba. Pràcticament les 8 i 2 minuts.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui aquest informatiu el fem amb la Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
La Carla Saló Pujol, bon dia.
Bon dia.
L'Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
En Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
I en Sergi Villena, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Entitats ecologistes tornen a portar Begur als tribunals i impugnen la llicència d'obres a la pedrera de Santiga. Maria.
Els ecologistes asseguren que no tenen més remei que recórrer a la via judicial per intentar aturar el projecte perquè l'Ajuntament no ha respost ni tramitat la denúncia urbanística interposada fa 8 mesos.
Torroella, Gualta i Ullà s'uneixen per prevenir i minimitzar efectes de les inundacions al Baix Ter.
El projecte, cofinançat pels fons europeus, preveu la creació de làmines d'aigua en zones abans inundables. Es calcula que s'ha perdut un 60% de les zones inundables que hi havia a l'entorn del Baix Ter entre els anys 70 i 80. Això de retruc afecta i molt els municipis i les infraestructures de la zona, que molt sovint pateixen inundacions que deixen, per exemple, inutilitzable una de les seves artèries principals, la C31.
Dues notícies de l'àmbit judicial. Detingut per robar joies i vendre-les a botigues de compravenda d'or de la comarca.
Els agents de la comissaria de Girona van rebre l'avís el 17 de novembre. Els propietaris d'un immoble de Fornells a la Selva trobaven a faltar joies i un rellotge del domicili. Els Mossos van obrir una investigació i van comprovar que, el dia del furt, uns operaris havien estat treballant a la casa.
I detingut un home a Palamós per intentar robar a dues botigues.
L'home va fer un primer intent de robar en una botiga sense èxit. Després ho va tornar a intentar en una botiga del nucli de Sant Joan, al carrer de l'Església. Allà va robar amb una deu una clienta que estava a punt de pagar la seva compra. Després, però, els Mossos d'Esquadra van poder identificar i detenir.
S'acosten els mesos en què els refredats i les grips creixen, Maria.
Aquesta pujada de casos s'hi ha d'afegir l'augment de casos de bronquiolitis arreu de Catalunya. Per explicar-nos com es troba la situació dels hospitals al Baix Empordà i si aquest augment de casos de bronquiolitis ha arribat a la comarca, ens ha visitat al supermatí la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera.
I aquesta situació és intrínseca amb el moment de l'any en què estem vivint, hivern, pràcticament, ens hi acostem a l'hivern, té temperatures hivernals i ens acostem també al Nadal. A partir d'avui ho notarem encara més, això, gràcies a l'encesa de llums de Nadal que arriba arreu de la comarca. Avui també és el cas de Palafrugell i altres municipis. A Palafrugell es farà un acte a Plaça Nova on es repartirà escudella. I, a banda, ja s'està preparant un altre esdeveniment important al municipi, que serà una fàbrica de joguines de Ses Majestats, els Reis Max. Ferran Castelló.
Palafrugell rebrà els ajudants dels Reis Max d'Orient en una fàbrica de joguines que se situarà a la nau de la Bòbila. Els sorets, els ajudants de Ses Majestats, hi seran els dies 28, 29 i 30 de desembre i els dies 3 i 4 de gener, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre. Joan Vigues, alcalde de Palafrugell, destaca que serà la primera fàbrica de joguines a la demarcació de Girona.
Això a partir del dia 28 de desembre a la Bòbila de Palafrugell. Abans, en aquest mateix espai, aquest mateix pont, dies 8, 9 i 10 de desembre, la Bòbila acollirà la fira del vi Costa Brava.
Durant aquests 3 dies, l'espai de la Bòbila de Palafrugell es convertirà en la capital de vins i escumosos de Catalunya. És hereva de les 40 edicions passades de la Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava. A més, també hi haurà nombroses novetats que inclouen el canvi de nom, però també dates i d'ubicació.
Continua el serial polític a l'Estartit. Ramon Frigola deixa el govern de l'entitat municipal descentralitzada.
El vocal de l'equip de govern de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Ramon Frigola, ha presentat la seva dimissió per pèrdua de confiança i perquè està en contra de les maneres, l'actitud i les polítiques de l'últim any.
Sense moure'ns de l'Estartit, l'entitat ha retirat 9 palmeres afectades pel morrut, Gerard.
Les palmeres afectades estaven situades entre la zona de la Llevantina i el passeig marítim i la rotonda davant del restaurant Montserrat. Aquesta setmana s'ha procedit a tallar i retirar les 9 palmeres afectades per tal d'evitar la caiguda de fulles i la proliferació de la plaga.
8 i 6 minuts, comencem el repàs a l'agenda esportiva del cap de setmana parlant del Palamós, que viatja a Manlleu amb l'objectiu de confirmar la seva recuperació. Sergi Villena.
Amb la victòria aconseguida diumenge passat contra el Can Gibert, coincidint amb el debut del nou entrenador Àlex Redondo, els blau i grocs volen refermar la seva situació classificatòria al camp del Manlleu.
I donat que el Calonge no juga aquest cap de setmana perquè no hi ha jornada segona catalana, deixem el futbol i passem a parlar de bàsquet, el Bisbal Bàsquet, que no pot fallar davant del Sant Feliu.
Després d'alguna derrota per la mínima darrerament i de situar-se provisionalment sisens a la Lliga EVA, el Sol gironès ha de tornar a la bona dinàmica que manté aquesta temporada amb Carles Rofes a la banqueta.
Ara parlem de bàsquet en l'àmbit de totes les comarques de Girona, perquè el Breogán gallec visita Fontajau per enfrontar-se al bàsquet Girona.
Amb 7 derrotes i 2 victòries, els gironins buscaran la reacció a casa davant del seu públic i contra un Breogán que és actualment desè.
I l'Espart Girona juga aquest diumenge a la pista de l'UQAM.
Les gironines visiten l'UQAM Jairis, que són dotzenes a la Lliga Femenina, i volen seguir sumant victòries que els permetin no desenganxar-se de la zona privilegiada que comparteixen amb Casademont Saragossa i Perfumeries Avenida.
I ara parlem d'hoquei patins perquè el corredor Mató Palafrugell visita la pista del líder.
Els palafrugellencs, que en la jornada anterior van guanyar el seu primer partit de la temporada amb un joc convincent, visiten el feu del Ribes Les Lagunes.
20 segons i les 8 i 8 minuts. Arriba la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que ens espera avui i pel cap de setmana i l'inici del pont?
Doncs tenim per endavant un cap de setmana amb temps una mica més insegur del que hem tingut els darrers dies i amb ambient fred. Tenim una petita pertorbació amb l'arribada d'una mica més d'aire fred en nivells mitjans i alts de la troposfera que ens deixaran un divendres amb cel entre mig i estones força ennuvolat. L'ambient serà fred amb una mínima entre els 0 i 2 graus i una temperatura màxima que li costarà assolir els 12 graus, amb tramuntana entre feble i moderada. Tot i que amb una probabilitat reduïda, aquest matí no es descarta algun petit ruixat o 4 gotes molt localitzades. El temps insegur es manté dissabte al matí, quan novament i d'abast local és possible alguna precipitació feble i també lleugera alteració marítima. Diumenge, variabilitat al cel i matí encara força fred, però la temperatura començarà lentament a recuperar-se a la segona meitat del dia i sobretot els primers dies de la setmana vinent, amb un dilluns més assolellat.
Gràcies, Albert Aparicio. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses, per exemple, que l'Audiència Nacional ha començat la investigació com a delicte de terrorisme per les 6 cartes amb explosius que s'han detectat en només 24 hores. De totes 6, però n'hi hauria una especialment valuosa, que és la que va arribar aquest dijous de matinada a la base aèria de Torrejón de Ardoz. Com dèiem, és important que n'hi ha una, que va arribar a la base aèria de Torrejón de Ardoz, que és important perquè els TEDx de la Policia Nacional no l'han fet detonat. només l'han neutralitzat, i això pot ser clau en la investigació. És l'única que ha quedat sencera i pot ajudar a trobar l'autor de la cadena. L'origen d'aquestes cartes l'investiga la policia científica, que haurà de determinar si tenen el mateix remitent. Vinga, tornem-hi. Ara sí. L'origen de totes aquestes... Ara sí. Que bé. L'origen de totes aquestes cartes, doncs, dèiem, és la clau de la investigació. D'on surten aquestes cartes? Més notícies. 4 de cada 5 dones ha estat víctima de violència masclista a Catalunya. Una enquesta feta a 10.000 dones destaca la violència sexual, però també psicològica o digital, que només denuncien 2 de cada 10 víctimes. Pere Aragonès defensa el català a l'ONU i denuncia la violació dels drets dels catalanoparlants. El president de la Generalitat acusa Espanya, França i Itàlia de no haver-li donat el ple reconeixement i la protecció que qualsevol llengua del món mereix. José María Barrientos, Jesús María Barrientos, presidirà el judici a Laura Borràs en tombar el Tribunal Superior de Justícia la recusació de la defensa. La defensa de Laura Borràs va presentar la recusació després que el Suprem ordenés repetir un judici per falta d'imparcialitat del president del TSJ. El millor torró de crema cremada d'Espanya es fa al barri gòtic de Barcelona. La pastisseria La Colmena ha guanyat el concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona, en què han participat 52 candidats. Ara mateix, les 8 i 12 minuts. El comentari del dia avui al Supermatí l'envia el politòleg Andreu Paneque.
Aquesta casa es feia ressò de la publicació de l'anuari econòmic comarcal del 2022, on s'assenyalava que la nostra comarca, el Baix Empordà, no superarà l'impacte de la Covid fins ben entrat el 2023. Doncs bé, un podria pensar que aquestes dades són normals, que la capital barcelonina se n'en sortiran més ràpidament perquè tenen molt més infraestructura que nosaltres. Tenim unes condicions contextuals que ens ho dificulten. I un llarg etcètera de diferents qüestions. Quina és per mi la dada que ens ha de fer reflexionar? Que el Baix Empordà es troba en el que el catedràtic emèrit d'Economia, Josep Poliver, anomena el grup de comarques que van en una segona velocitat. Aquelles que fan tirar la mitjana de les comarques gironines cap avall. Aquelles, i cito textualment, que degut a la dependència que tenim al sector serveis i més concretament del turisme, comporta que la seva recuperació sigui més lenta. Per tant, no ens fan una comparació amb la capital barcelonina, no ens fan una comparativa amb un estat diferent, ens fan una comparativa en el que són les comarques que més o menys podien tenir un context similar. Quin és l'element de canvi? Què ha fet el gironès, el Pla de l'Estany o la Selva, que ja hagin superat l'impacte de la Covid? Doncs bé, el pes de la indústria. El titular és que el pes de la indústria capgira la balança a favor dels altres i aquelles que tenim una dependència de sector del servei ens recuperarem molt més lentament. No estem parlant de cap fórmula màgica, no estem parlant de condicionants que no puguem controlar. La promoció de la indústria, entre altres sectors, és una competència que es pot treballar des de la política municipal i comarcal. Desestacionalitzar l'activitat de la comarca també necessita de plans a llarg termini amb una perspectiva comarcal. Veïnes de la comarca, aprofitem que és campanya electoral i demanem que de la boca de les nostres representants s'expliquin quines són les solucions que tenen previstes a llarg termini.
Bona reflexió. Ara mateix estem a punt d'arribar a 8:45 del matí. Obrim l'informatiu. I l'obrim situant-nos a Begur perquè entitats ecologistes tornen a portar al municipi als tribunals i impugnen la llicència d'obres a la Pedrera de Santiga. Els ecologistes asseguren que no tenen més remei que recórrer la via judicial per intentar aturar el projecte, perquè l'Ajuntament no ha respost ni tramitat la denúncia urbanística interposada ara fa 8 mesos. Maria Alzina.
Amb aquest ja són dos els recursos contenciosos administratius que les entitats han interposat en relació a la urbanització de la Pedrera de Santiga, situada al front costaner entre Sarriera i Aiguafreda. El primer recurs va tenir lloc el 2019, quan van denunciar la construcció dels primers habitatges. Ara les entitats ecologistes impugnen la llicència d'obres concedida per l'Ajuntament, avalant la construcció d'habitatges nous. Les entitats asseguren que portar els casos als tribunals és l'única via per intentar frenar l'urbanisme depredador del municipi de Begur, que segueix malmetent el seu medi natural, les espècies que hi havia i molts sectors i terrenys que haurien d'estar dotats de protecció especial. Per això insisteixen que sol·licitaran també l'enderroc de tot allò ja edificat i que restauri tot el medi natural afectat.
En aquest cas, i en aquest, és un cas que es... ja fa temps que s'arrossega, i afirmen que en tot aquest temps no han rebut cap resposta del consistori.
Ecologistes en Acció de Catalunya, la Federació SOS Costa Brava i la plataforma local Salvem la Costa de Begur critiquen el comunicat que l'Ajuntament no ha tramitat ni respost la denúncia urbanística contra la Pedrera de Santiga que van interposar el febrer passat. Un document que, segons els ecologistes, recollia totes les irregularitats relacionades amb aquestes obres, com la requalificació irregular dels terrenys per passar de sòl no urbanitzable a urbanitzable amb un potencial de 24 habitatges, l'afectació parcial d'espai protegit o l'impacte visual i paisatgístic incompatible amb els valors naturals. Davant el silenci de l'Ajuntament, les entitats remarquen que també demanaran al jutjat que depuri les responsabilitats administratives en les que hagin pogut incórrer els responsables polítics i els funcionaris de l'Ajuntament que no han tramitat ni donat resposta a cap de les denúncies presentades. Així mateix, les entitats també impugnaran indirectament el POUM de Begur del 2003 i el Pla Parcial de Paratge de Santiga per haver classificat els terrenys com a sòl urbanitzable en contra dels informes del Departament de Medi Ambient de la Delegació Territorial de Girona, malgrat trobar-se parcialment en zona PEIN, tenir naturalesa forestal i existir el deure de restaurar tot l'espai alterat per l'antiga activitat extractiva de la Pedrera.
Doncs ara no ens movem gaire de zona, ens movem una mica cap al Baix Ter per parlar, per explicar que Torroella, Gualta i Ullà s'uneixen per prevenir i minimitzar els efectes de les inundacions al Baix Ter. El projecte, cofinançat per fons europeus, preveu crear làmines d'aigua en zones que abans eren inundables. Es calcula que s'ha perdut un 60% de les zones inundables que hi havia a l'entorn del Baix Ter entre els anys 70 i 80. Això de retruc afecta molt els municipis i les infraestructures de la zona, que molt sovint pateixen inundacions que deixen, per exemple, inutilitzable una de les seves artèries principals, la C31.
L'assecament dels estanys que hi havia sumat a la urbanització que ha patit la Costa Brava, explica l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, han fet perdre uns espais que ajudaven a canalitzar l'aigua i ara es veuen obligats a reinventar-los.
Sí, això pot passar, no? A veure, i hem de tenir en compte una sèrie de qüestions col·laterals, que és que l'urbanisme a la Costa Brava durant molts anys va ocupar espais que històricament havien sigut closes o aiguamolls, i tot això, aquesta funció que feien les closes i els aiguamolls, avui no la fan, no? I per tant els hem de tornar a reinventar.
Aquesta és la premissa de la que parteix el projecte Hidronet Baix Ter, que té com a socis principals els ajuntaments de Torroella, Ullà i Gualta. Però també participen entitats com el Consorci del Ter, la Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter, la Universitat de Girona i la Diputació. El projecte, que engega ara i que culminarà l'any 2025, vol prevenir les inundacions a la zona replantejant el model actual de drenatge, d'inundacions basat en una evacuació ràpida de l'aigua a través de canals pavimentats i substituir-lo per un nou sistema basat en la creació i interconnexió de basses laminades per alentir progressivament el flux d'aigua i alhora recuperar aiguamolls i zones inundables antigues.
El projecte costarà pràcticament 3 milions d'euros, 2,5 dels quals es finançaran a través de la subvenció atorgada pels fons europeus. El 500.000 d'euros restants el pagarà els diferents agents implicats. Dues notícies relacionades amb àmbit judicial i policial. Els Mossos d'Esquadra han detingut un operari d'una empresa d'instal·lació de tendals per robar joies a cases on treballava i vendre-les a botigues de compravenda d'or de les comarques de Girona. Gerard.
Es preveu que es facin terrenys...
Aquest no és el tall que hem d'escoltar. Ara sí, Gerard, endavant.
Els agents de la comissaria de Girona van rebre l'avís el 17 de novembre. Els propietaris d'un immoble de Fornells de la Selva trobaven a faltar joies i un rellotge del domicili. És així quan els Mossos van obrir una investigació i van comprovar que el dia del furt uns operaris havien estat treballant a la casa. Les indagacions posteriors van estrenyar el cercle al voltant de l'ara detingut.
La policia, doncs, el que va fer va ser descobrir que s'havien venut unes arracades d'unes característiques idèntiques a les robades a una botiga de compra-venda d'or de Girona. Els investigadors van poder identificar quin dels treballadors s'havien dut les joies i van descobrir que aquest operari havia fet una trentena de transaccions amb diferents joies. Investiguen si podrien ser objectes robats, també. El suposat lladre hauria venut un total de 29 joies en una botiga de compra-venda d'or de Girona, 3 en una de Blanes i una a Castell-Platja d'Aro.
El valor total de les joies venudes ascendria a uns 9.000 euros. Gràcies a la col·laboració de l'empresa i a la investigació policial, els Mossos no donen per tancat el cas a l'espera de localitzar més víctimes de sustraccions de joies o altres botigues de compra-venda on el detingut hagués efectuat altres transaccions. El detingut sense antecedents va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona. L'home té 36 anys i els Mossos li atribueixen per ara un delicte furt.
Més notícies en l'àmbit policial. Aquest dimecres la policia local de Palamós i els Mossos d'Esquadra van detenir un home a Palamós per robar en una botiga i intentar-ho en una segona. La policia va rebre l'avís d'un robatori a 11:45 i van mobilitzar-se per detenir-lo.
L'home va fer un primer intent de robar en una botiga sense èxit. Després ho va tornar a intentar en una botiga del nucli de Sant Joan, al carrer de l'Església. Allà, segons informa Ràdio Palamós, va robar el moneder d'una clienta que estava a punt de pagar la seva compra. Va ser la dependenta d'aquesta fleca qui va avisar els agents. Quan es van desplaçar cap allà, es van trobar amb la responsable de la primera botiga, que els va explicar que una persona que coincidia amb la descripció del lladre de la fleca també havia intentat robar a la seva botiga. La policia local i els Mossos van aconseguir identificar el lladre gràcies a les descripcions als testimonis i les imatges enregistrades per càmeres de seguretat. Posteriorment, el van localitzar en un carrer i els Mossos el van detenir.
Gràcies, Anna Salvador. Ara parlem de la situació de refredats, Covid i bronquiolitis que realment ens està acompanyant aquestes últimes setmanes. És que estem en els mesos, s'acosten sobretot les setmanes en què aquestes malalties respiratòries creixen. Aquesta pujada de casos de refredats, de grip, s'ha d'afegir la bronquiolitis arreu de Catalunya per explicar-nos com es troba la situació dels hospitals i si aquest augment de casos ha arribat a la comarca. Ens visitava al Supermatí la directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera.
Anna Rivera explica que els hospitals del Baix Empordà es troben en una situació similar a la que es vivia abans de la pandèmia. És a dir, l'hivern típic, amb l'excepció d'alguns casos de coronavirus amb diversos virus respiratoris i pacients amb patologies cròniques afectats per virus.
Clar, a tot això ara hi sumes un hivern normal prepandèmia, dit així, hi sumes els casos de Covid que no són massa, és a dir, ara, per exemple, a l'Hospital de Palamós en tenim 3 d'ingressats, sabeu que n'havíem arribat a tenir quasi 40, i que molts d'aquests casos són pacients que ingressen per altres motius i que quan els fas la PCR, perquè sabem si els poses a l'habitació els hi trobes la PCR positiva. I a tot això també s'hi suma un cansament de tots els professionals, falta de professionals, i això fa que una mica ara el sector salut estigui bastant estirat.
L'increment de casos de bronquiolitis també s'ha notat al Baix Empordà. Anna Rivera afirma que els casos s'han avançat unes setmanes i els metges no s'ho esperaven. La corba de casos segueix una tendència semblant a la dels anys anteriors, però des dels hospitals no saben si els casos seguiran augmentant. Si segueix la tendència dels anys anteriors, es preveu que la corba comenci a baixar. La bronquiolitis és una malaltia que afecta principalment a nens i nadons. Anna Rivera, però, recorda que hem d'actuar amb normalitat, ja que l'única diferència és que els casos de bronquiolitis s'han avançat respecte a l'època habitual.
I què passa amb la grip i el coronavirus?
La directora assistencial dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà explica també que el fred ha arribat fa poques setmanes, per això no hi ha gaires casos de grip. Tot i això, creu que és important que les persones que puguin patir una grip més severa que es vacunin. Reconeix que no ens trobem en l'època de pic de casos de grip.
Que és, a part de que poder, que estem una mica farts de vacunar-nos ja, perquè aquí hem de fer un plantejament i hem de dir no, toca vacunar-se, amb la calor costa entendre o costa processar, no sé com dir-ho, que arriba el fred i que és quan arriben les grips. ara que comença a arribar el fred, ara començarem a trobar aquestes virus i aquests refredats i aquests Covid i tota la patologia aquesta més vírica, no, que apareix amb el fred.
Pel que fa als casos de coronavirus, Anna Rivera explica que la situació ha millorat respecte a l'any passat. La gran majoria de casos de coronavirus provenen de pacients que s'han d'operar o han d'estar ingressats i a l'hora de fer-los la prova donen positiu tot i no tenir la sintomatologia típica del coronavirus. Anna Rivera també recomana que si ens fem un test de Covid i surt positiu, hem d'anar tot el dia amb mascareta i agafar la baixa si és necessari, és a dir, si es té molt de mal de cap, malestar i està aixafat. També s'ha d'evitar el contacte amb persones vulnerables i evitar les aglomeracions. A més, Anna Rivera s'avança a les festes de Nadal. Ja és possible demanar hora per posar-se la vacuna de la grip i del coronavirus. A més, durant la setmana del 12 de novembre, tots els interessats es poden vacunar en diversos CAPs del Baix Empordà sense haver de demanar cita prèvia. Anna Rivera recomana vacunar-se abans de celebrar les properes festes de Nadal.
Doncs parlant de Nadal i de la fred, doncs avui mateix ja arriben les primeres activitats de Nadal a la comarca. Sant Feliu de Guíxols, Calonge, Begur, Pals o Palafrugell són algunes de les poblacions que donen el tret de sortida amb l'encesa de llums al llarg d'aquesta setmana, sobretot avui. I ja hi ha municipis que organitzen activitats, altres activitats per encarar la recta final de l'any. Avui parlem de dues activitats que tindran lloc a Palafrugell durant aquestes festes nadalenques i aquest pont. Per començar, una de les grans novetats del Nadal Baix Empordanès és la fàbrica de joguines que instal·laran els Reis Mags d'Orient a la nau de la Bòbila de Palafrugell. Els Sorets, que són ajudants de Ses Majestats, seran en aquesta fàbrica de joguines per rebre tots els nens i nenes de la comarca els dies 28, 29 i 30 de desembre i els dies 3 i 4 de gener, de 5 a 9 del vespre. Ferran Castelló.
Aquesta fàbrica serà un indret màgic incomparable des d'on es podrà fer un recorregut pel món dels Sorets i poder veure que un cop lliurada la carta preparen i empaqueten els regals que es demanen als Reis Mags. A més, també s'hi podrà preparar els fanalets que es portaran el dia de la cavalcada. Els Sorets són els ajudants dels Reis Mags i els encarregats de fer funcionar la fàbrica de les joguines. Es caracteritzen pel seu vestuari particular i perquè porten algun complement de suro. El preu de l'entrada és a 3 euros i es podrà comprar a través del web visitpalafrugell.cat a partir del dia 14 de desembre. També es podrà fer a la taquilla sempre que hi hagi disponibilitat, ja que l'aforament és limitat. Els menors de 2 anys ho tenen gratuït. Joan Vigues, alcalde de Palafrugell, destaca a Ràdio Palafrugell que serà la primera fàbrica de joguines a les comarques gironines, ja que fins ara només es podia trobar a la província de Barcelona.
Per primera vegada ho tindrem a la província de Girona amb un esforç econòmic, però també és veritat que l'empresa doncs, ens ha ajudat per poder-ho tenir, perquè no és el mateix el pressupost de Badalona i d'Hospitalet, no és pas el mateix de Palafrugell.
Això en plenes festes nadalenques, però abans d'aquest pont, en el mateix espai, a la Bòbila de Palafrugell, els dies 8, 9 i 10 de desembre se celebra la Fira del Vi Costa Brava, hereva de les 40 edicions passades de la Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava.
Durant aquests 3 dies, l'espai de la Bòbila de Palafrugell es convertirà en la capital dels vins i escumosos de Catalunya. Judit Lloberol, gerent del grup Costa Brava Centre, ens destacava el canvi de data a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
L'hem fet durant els mesos d'estiu, en els últims anys, a finals de setembre, principis d'octubre, i aquest any hem decidit fer-la més cap als mesos de, no, cap al desembre, mesos d'hivern, per també desestacionalitzar, no, que hi hagi més activitats durant els mesos d'hivern i no es concentri tot a l'estiu.
Des de l'any 1981, la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre organitza la fira. En els diferents estants del certamen es podrà degustar prop de 100 referències de més de 60 cellers procedents de totes les denominacions d'origen i zones qualificades catalanes, amb un important pes específic dels vins de la DO Empordà. Com a novetats, s'inclou canvis de nom, dates i ubicació. L'horari dels 3 dies serà de migdia, de les 12 a les 3 de la tarda i de vespre, de les 7 a les 11 de la nit, i es disposarà de l'espai enogastronòmic. Aquest comptarà amb tallers per a totes les edats i activitats de tasc dirigides, per tal de promocionar i fer conèixer els productes tant de vi com gastronòmics del nostre territori. A més, ja no se situarà a la plaça de Can Màriu, sinó a la Bòbila, per evitar possibles inclemències meteorològiques.
Hem considerat oportú fer-ho dins la Bòbila, que és un espai també molt gros, que podem ubicar diferents activitats, que ja ho parlarem ara més endavant, i també, no, per les inclemències del temps, doncs aquí, allà estarem molt més tranquils, la logística serà molt més fàcil.
A aquests tallers s'hi podrà accedir mitjançant reserva. S'ha creat un compte d'Instagram propi on s'informa detalladament de tota la programació dels tastos. L'aforament és de 30 persones i el preu és de 8 euros. Per fer les inscripcions cal posar-se en contacte amb l'organització.
Tastets calents, òbviament, perquè hem pensat que és més oportú durant aquesta època fer tastets calents i que es pugui, no, que es pugui maridar amb els vins de les diferents llocs de Catalunya, i cada dia hi haurà 4 restaurants diferents. Per tant, cada dia hi haurà una oferta gastronòmica diferent.
Hem arribat a 9:15 del matí. El vocal de l'equip de govern de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, Ramon Frigola, ha presentat la seva dimissió per la pèrdua de confiança amb el president Francesc Ferrer.
Frigola va dimitir durant la Junta de Veïns d'aquest dimecres, que va acabar amb les entitats de l'Estartit demanant explicacions sobre el retard en el pagament de les subvencions d'aquest any. Precisament, l'exvocal va dir que aquest estava entre els motius de la seva decisió. Frigola afirma que es van presentar amb la il·lusió de governar l'Estartit d'una forma diferent, potenciant el contacte amb la gent i resolent els temes que preocupen els ciutadans, i que això no ha passat. El vocal creu que per dignitat havia de plegar del govern abans de la votació dels pressupostos, uns comptes en els que assegura no haver participat. Ramon Frigola continuarà com a vocal de l'entitat municipal descentralitzada, però fora l'equip de govern, fins a les properes eleccions municipals del maig del 2023.
I precisament a l'Estartit, l'àrea de Parcs i Jardins de l'EMD ha estat treballant recentment en la gestió de 9 palmeres afectades per la plaga del morrut, que finalment s'han hagut de retirar.
Les palmeres afectades estaven situades entre la zona de la Lluentina, el passeig marítim i la rotonda davant del restaurant Montserrat. Tot i que es tenia identificada aquesta plaga en 9 exemplars, i s'havia aplicat els tractaments fitosanitaris continuats, fins i tot canviant el principi actiu dels insecticides per evitar crear resistència, això no ha pogut ser possible salvar-les i s'han hagut de retirar. Aquesta setmana s'ha procedit a tallar i retirar les 9 palmeres afectades per tal d'evitar la caiguda de fulles i la proliferació de la plaga. També s'està treballant en reordenar i incorporar arbrat i plantes ornamentals. Aquesta és una de les actuacions que es manté amb la finalitat de mantenir i fomentar l'envelliment ornamental de l'Estartit.
Fa uns dies anunciàvem la creació d'una oficina d'atenció a les pimes i autònoms de la Costa Brava de la mà de Pimec Girona. Aquest acord es va signar aquesta setmana amb el consistori de Calonge. Per desgranar-nos alguns detalls d'aquest acord, ens visita al Supermatí el delegat territorial de Pimec Girona, Joan Barfull. Bon dia, senyor Barfull.
Bon dia, com estem?
Per què s'ha decidit signar aquest acord amb l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni? Entenc que, per tant, es prestarà el servei a Calonge, de moment?
Sí, correcte, diguem, el centre estarà a Calonge i per tant al final l'objectiu principal d'aquest acord és, a partir del 2023, desplegar conjuntament de la mà de Pimec i amb l'Ajuntament de Calonge-Sant Antoni tot un seguit d'activitats enfocades a ajudar al creixement del teixit econòmic local, i principalment es farà en allà, però entenent que Calonge Sant Antoni és una mica un motor del que és l'activitat econòmica a nivell de Costa Brava, doncs creiem que el que es pugui plantejar es podrà irradiar també més enllà del que és la localitat de Calonge Sant Antoni.
Des de...
Entendre's una mica el que seria la Costa Brava centre.
Clar, la idea és, des d'aquesta oficina es podrà atendre, per tant, s'hi podran adreçar petites i mitjanes empreses autònoms que no formin part o que no siguin de Calonge?
Bé, mira, és un detall que no, diguem, no l'hem explicitat en les converses que hem anat seguint aquest punt. En principi m'aventuro a dir que sí, que això es farà des d'una òptica oberta, perquè al final la prosperitat econòmica, més enllà que no estigui explicitada dins del municipi, al final ajuda a tothom, no? Per tant, jo crec que sí, òbviament, doncs potser es prioritzarà i de manera natural, no, el que es faci tindrà més un sentit local de Calonge Sant Antoni, però jo crec que sí, obert a altres opcions que ens puguin anar sortint sobre la marxa.
Quines activitats o iniciatives s'impulsaran des d'aquesta oficina?
Doncs mira, faríem com dos paquets separats, un molt enfocat al que és el teixit majoritari, que és que són les persones autònomes, molt vinculades al que és el sector serveis i restauració, que això, diguem, seria el més abundant a Calonge, Sant Antoni. Llavors, en aquest sentit, el que ara hem d'anar concretant els detalls, però s'han pensat en aspectes a nivell de formacions que puguin ajudar en millorant les capacitats i en la professionalització d'aquests sectors, amb temes lligats amb la digitalització, amb aspectes relacionats amb el networking, doncs ajudar els empresaris a fer xarxa de contactes, i aquest és un dels punts que té més sentit si s'obre a altres municipis que estiguin propers, no? per ampliar aquesta xarxa. Bueno, i una mica aquest tipus d'activitats. També mirar com a PIMEC hi ha un programa que el fem conjuntament amb el Departament de Treball i Empresa, que està enfocat exclusivament a les persones autònomes. És un projecte que es diu Consolida i que està finançat pel Departament d'Empresa i Ocupació. Llavors, una de les intencions que tenim és poder formar un grup de persones ubicades a Calonge Sant Antoni o que pertanyents a les localitats properes, per poder-los oferir, formar un grup, diguem, local, per poder participar en aquest projecte, que és un projecte, com et dic, finançat i que aporta una sèrie de sessions d'assessorament / formació, tant individuals com col·lectives, per ajudar aquestes persones autònomes a créixer i a desenvolupar d'una manera més òptima els seus negocis. Mm-hmm. Després t'he dit dos paquets. L'altre aniria potser més enfocat a la part més d'empresa, potser una miqueta més gran, tot sempre parlant de pimes. A Calonge Sant Antoni hi ha el parc empresarial d'empreses on hi ha empreses, diguem, molt potents. Llavors, en aquest sentit, s'obren altres tipus de possibilitats, sigui des de la pròpia gestió del que és el polígon, fins a aspectes també relacionats amb l'eficiència energètica, el tema de les comunitats energètiques per compartir algú que pugui generar energia a través de renovables i poder compartir això amb altres empreses colindants que puguin ser usuàries, i aquest tipus de qüestions. ¿Vale? Per tant, hem diferenciat una mica els focus en funció dels usuaris que puguem trobar.
Estem parlant amb el delegat territorial de PIMEC a Girona, en Joan Barfull. Quins són els principals reptes que detecten ara mateix els empresaris, els petits i mitjans empresaris, concretament aquí a la Costa Brava? Que la situació actual, que a més que estem en temporada baixa, en ple acostant-nos a la campanya de Nadal, quins són els reptes que ens deixa també aquesta temporada d'estiu 2022?
Doncs potser en diria dos, no? Un, que és molt, molt compartit per tots els sectors i sigui quina sigui la dimensió de l'empresa, és el personal, les dificultats que hi ha a l'hora d'incorporar personal des d'activitats més de serveis, en el sentit potser aquí doncs, d'una mancança d'això, no? De professionalitat o de capacitats per part de les persones que s'hi puguin acollir, i en l'àmbit més industrial, en el problema que hi ha de lligada amb la formació professional, és a dir, totes les dificultats que tenen molts sectors per trobar persones que puguin tenir, bueno, això que fa anys era la figura de l'aprenent, no? Perquè ara hi ha tantes traves a nivell legal i a nivell també de prevenció de riscos laborals que al final és un peix que es mossega la cua, que costa molt doncs trobar gent jove que s'interessi, no? En primer lloc, que s'interessi per aquest tipus de sortides laborals, que segurament són molt, molt més ben retribuïdes i amb més projecció que altres tipus d'aspectes més relacionats amb llicenciatures o sortides, diguem, més habituals, no? perquè és desconegut, eh? En primer lloc, doncs és un terreny una mica desconegut i la gent jove no coneix les necessitats que tenen les empreses que treballen al sector del metall, al sector dels instal·ladors, i són oportunitats molt bones que algú que es formi des de la vessant de la formació professional en aquest tipus d'activitats, doncs segur que té unes sortides molt més, diguem, atractives, pel fet que hi ha una demanda molt important d'empreses que busquen aquests perfils, però que la situació actual doncs dificulta molt, d'una banda, que gent jove s'interessi per aquestes sortides i d'una altra que es puguin acabar inserint en aquestes empreses.
I relacionat amb... Digui, disculpi.
Anava a dir, el segon repte, diria que és molt transversal, és la crisi energètica, no? L'increment desmesurat dels costos energètics. Això ho estan patint tant d'aquests perfils d'autònoms que dèiem al començament i de les activitats de serveis com a empreses industrials, no? És de difícil solució perquè són aspectes que se'ns escapen una mica a tots. I bé, des de primer que el que podem fer és, amb alguns municipis ho estem fent, és un programa, diguem, per orientar els usuaris a intentar millorar la seva eficiència energètica i, de retruc, rebaixar, no? Que no diré solucionar perquè és molt difícil, però sí optimitzar almenys el cost que hagin de pagar.
La crisi energètica, la crisi de les fonts d'energia, quina és la previsió de resolució? En el sentit de, si baixa el petroli i baixa el preu de l'energia, que podria ser que a principis d'aquest any o durant aquest any anés baixant, la situació estaria resolta? I a més, li diré més, els preus podrien baixar? Els preus dels serveis al client, em refereixo.
Sí. Jo, per informacions que anem rebent i la Comissió d'Energia que tenim a Pimec, on hi ha realment els experts que coneixen aquest àmbit, potser diria que sí que hi ha un cert consens en què pot ser que vagi baixant el preu, però tot i baixar el preu, jo crec que el que ens hem de posar tots al cap és que seguirà sent un cost elevat. Potser no arribarà a les puntes que hem vist, no?, darrerament, pot ser que en tinguem alguna altra de punta, però serà el cost de l'energia serà un cost elevat que tothom haurà d'intentar consumir el mínim possible, no? Una mica també en aquest sentit, si hi ha alguna solució, seria aquesta, no? Intentar consumir el mínim possible. Tot allò que una empresa pugui fer per optimitzar el seu consum, doncs serà aquella part del cost que podrà optimitzar. Per tant, en aquest sentit, tot el que són sistemes de lligats amb la digitalització, no? De temes, diguem, més tecnològics que permetin una eficiència en els equips, consumidors d'energia. Òbviament, si l'establiment té l'oportunitat de posar plaques fotovoltaiques, que no només són plaques, hi ha molts altres àmbits tecnològics que també estan molt avançats, des de la biomassa, la geotèrmia, ja tècnicament hi ha moltes opcions que es poden aplicar, i això és el que s'haurien de preocupar les empreses d'analitzar, si més no, perquè és l'única cosa que els hi farà disminuir el seu consum, i al final, doncs, independentment que el preu estigui més alt o més baix, almenys s'hauran fet els deures, no?
Clar, li preguntava el tema de del preu al client, no? Perquè, clar, amb l'increment del preu de l'energia, evidentment, doncs estan pujant els costos de tot, i també per al client, però en el moment en què aquests costos comencin a baixar, el client notarà un descens en el preu? Perquè si fos així, estaríem parlant d'una deflació, no? Estaríem parlant de deflació. Una situació de deflació és sinònim de no gaire bones notícies a nivell econòmic.
Bé, no sé jo si atrevir-me a contestar-te això. El que sí que et puc dir és que vam fer una enquesta recentment relacionada amb els costos energètics amb un índex de respostes de més de 600 empreses de molts perfils, tant industrials com de comerç, que la van respondre, i una de les preguntes que es feia era respecte a si aquestes empreses estaven disposades o podien repercutir aquest encariment del cost energètic en els seus preus, en els seus serveis. La major part d'empreses contestaven que no, bé, perquè és que no s'ho poden ni plantejar, perquè si encareixen el preu, doncs no, el client no els hi compra. I això el que afecta és que en la disminució del marge, no? Hi ha hagut una, en general, totes les activitats han tingut una disminució en els seus marges. Si aquest cost baixa, en principi, en aquests casos, no, d'aquells que no han pogut repercutir el preu per diferents motius, en principi no hi hauria aquest problema, no, que m'estàs comentant, perquè, diguem, el cost de venda seguiria sent el mateix, però per l'empresa ja no seria tan car produir-lo.
Molt bé, doncs molt reveladora també aquesta enquesta. Hem parlat amb en Joan Barfull, que és el delegat territorial de Pimec a Girona. Moltes gràcies per passar avui pel Supermatí, que tingui molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
I ara el que farem és començar el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana, quan hem arribat a 9:15 del matí, parlant del Palamós, que viatja a Manlleu amb l'objectiu de confirmar la seva recuperació. Amb la victòria aconseguida diumenge passat contra el Can Givert, coincidint amb el debut del nou entrenador, Àlex Redondo, els blau i grocs volen refermar la seva situació classificatòria en el camp del Manlleu.
Els osonencs són novens, amb 2 punts més que els baixempordanesos. I la intenció del degà serà la de sumar algun punt en un camp difícil. El maig es disputarà dissabte dia 3 a les 4 de la tarda.
I donat que el Calonge no juga aquest cap de setmana perquè no hi ha jornada segona catalana, deixem el futbol i passem a parlar de bàsquet. El Bisbal Bàsquet no pot fallar davant del Sant Feliu. Després d'alguna derrota per la mínima darrerament i de situar-se provisionalment 6ens a la Lliga EVA, el Sol Gironès ha de tornar a la bona dinàmica que manté aquesta temporada amb Carles Rofes a la banqueta.
El Sant Feliu, que és penúltim, visita el Pavelló Vell aquest dissabte. I els bisbalencs intentaran obtenir un triomf molt necessari per no allunyar-se de la part alta.
En bàsquet de les comarques de Girona, el Breogán gallec visita Fontajau per enfrontar-se al Bisbal Bàsquet. Amb 7 derrotes i 2 victòries, els gironins buscaran la reacció a casa davant del seu públic contra un Breogán que és actualment, en aquest cas, desè.
Prohibit fallar més. El bàsquet Girona necessita guanyar per sortir del pou. L'última derrota a la pista del Baskonia va ser molt contundent i els jugadors entrenats per Aito García Reneses s'han de refer el més aviat possible del cop anímic. El partit es jugarà a Fontajau aquest diumenge dia 4 a partir de 12:45 del migdia.
I l'Espart Girona juga aquest diumenge a la pista de l'UQAM. Les gironines visiten l'UQAM Jairis, que són 12ens a la Lliga Femenina, i volen seguir sumant victòries que els permetin no desengatjar-se de la zona privilegiada que comparteixen amb el Casademont Saragossa i el Perfumeries Avenida.
L'actualitat del club gironí ha estat marcada aquesta setmana per la nova incorporació de Britney Sykes. La nova directora esportiva, Laia Palau, ha arribat a un acord perquè la nord-americana defensi la samarreta de l'Uni durant el que resta de temporada. Sykes, que ja havia jugat a Girona fa uns anys, arriba procedent del Sopron hongarès i, sens dubte, serà un molt bon reforç. Laia Palau en va destacar la seva evolució durant aquest temps fora de Girona amb unes estadístiques de joc molt positives.
I ara parlem d'hoquei patins perquè el corredor Mató Palafrugell visita la pista del líder. Els palafrugellencs, que en la jornada anterior van guanyar el seu primer partit de la temporada amb un joc convincent, visiten el feu del Ribes Les Lagunes.
Els madrilenys són els primers classificats a l'hoquei Lliga Plata amb 14 punts. Just el doble de punts que els blanquinegres, que tenen, però, 2 partits menys. Serà una bona prova per calibrar l'actual estat de forma del corredor Mató. El partit serà aquest dissabte dia 3 a les 5 de la tarda.
Gràcies, Sergi Villena, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I és el moment de recórrer la comarca, recórrer l'Empordà per conèixer territori, històries, personatges o llegendes amb la guia cultural Sandra Bisbe. Com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com anem?
Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Tu, estàs bé?
Bé, sí, sí, sí. Fantàsticament.
Molt bé. On ens portes avui o què ens expliques?
Doncs mira, avui us vull parlar de la fortificació que va haver a les Medes.
Per una mica fortificació de... a les Medes?
Exacte. Mira, les Medes eren un punt estratègic, val? Era un lloc de pas, val? Uh-huh. Un lloc on era un refugi excel·lent, un amagatall que permetia no ser detectat des del litoral, un lloc de trànsit marítim, val? Un lloc de pas. Per tant, era un lloc realment estratègic en què doncs, els pirates i corsaris doncs, ràpidament doncs, intentaven fer-se les seves per poder després, doncs, a partir d'aquí, doncs, exercir diferents atacs a ràtzies pirates a la costa. Val? Llavors hi ha un moment en què es decideix de defensar doncs, les Medes per aquesta raó, no? Per evitar doncs, aquestes incursions de la pirateria, fins i tot pel Ter, perquè el Ter era navegable i fins i tot arribaven a atacar doncs, riu endins, no? Hi ha diferents atacs, per exemple, a Ullà i així.
Carai, això de quina època estem parlant?
Estem parlant de segles 12, 13, 15, 16, 17, vull dir que realment és una època llarga, eh? En què doncs, tenim doncs, diferents atacs pirates i corsaris i genovesos, francesos, de per tot turcs.
Però ens hem d'imaginar els pirates, allò, els pirates que bevien rom i que tenien el lloro a l'espatlla.
Bueno, aquesta és la cara amable, la part divertida dels pirates, no? Però realment eren molt cruels, eh? O sigui que nosaltres ara, amb totes aquestes pel·lícules d'aquests últims anys, a més, doncs, els hem fet molt divertits i tothom voldria ser un pirata, però realment aquella època era molt dura. Vull dir que mataven, robaven, incendiaven, saquejaven, feien presoners, captius, vull dir que no... Era dur viure a la costa. De fet, molts pobles acaben retirant-se a l'interior. Tenim molts exemples al llarg del litoral, eh? Doncs que tenim el barri coster, el barri pesquer, però que hi ha un moment que es veuen obligats a retirar-se cap endins perquè els atacs són realment molt sovint, no?
És que quan parlem de pirates, a mi el que em ve al cap és això. No vindria a ser això, no? No vindria a ser aquesta...
No, és una visió, bueno... Molt romàntica, sí. Molt romàntica.
I així què? Pirates que...
Doncs, mira...
Es va fer una fortificació per defensar-se dels pirates.
Ah, exacte. Doncs hi ha un moment doncs, que Martí Lomà doncs, decideix doncs, que s'ha de fortificar aquesta Meda, la Meda Gran, val? Amb un monestir i vigilar per l'ordre de Sant Joan de Jerusalem, l'ordre dels hospitalaris, val? I d'alguna manera, doncs, que aquests cavallers es fessin forts, s'establessin, val? I tant és així que, bueno, comencen ja les obres el 1413 i per construir aquesta torre es fa una recapta general en què es concedeix el permís per captar almoines a Catalunya i al País Valencià per la seva edificació durant més de 100 anys. Uh-huh. Sembla ser que els diners no arriben fàcilment, vull dir que bueno, les obres van molt i molt lentes i bueno, en principi la idea sembla que el conjunt havia d'estar doncs, estructurat entorn d'una gran torre de vigilància. Uh-huh. I que llavors hi havia d'haver-hi un cos principal, fortificat, val, amb una petita capella... Sembla que no s'acaba de portar tot el projecte a la realitat, però sí que almenys hi ha la torre i una capella dedicada a Sant Miquel. Uh-huh. Val? Però sembla ser que no poden evitar que aquesta torre, bueno, que aquesta meda acabi també en mans de pirates genovesos. Per exemple, hi ha doncs, un moment doncs, el 1442, que sis naus genoveses desembarquen a l'illa, ataquen la torre i se la fan seva. I llavors doncs s'instal·len allà i en allà doncs a partir d'allà doncs ells fan les seves incursions i acaben doncs demanant un rescat, no, que pagui que l'ha de pagar la corona d'Aragó, no? Van exigir 400 florins per retornar les illes a Catalunya,
que... Carai, 400 florins devia ser molts de diners.
Devia ser molts de diners. De totes maneres, no és la primera ni l'última vegada que els pirates se la fan seva, o per exemple, també els francesos, hi ha dues vegades els francesos que el 1670 i el 1811 s'apropien de les illes, sembla que no hi passen gaire temps, però després també hi ha una altra època, doncs, almenys uns 14 anys, que també un altre grup de pirates se la fan seva. Per tant, no era fàcil. Llavors hi ha intents, no, de la gent del territori doncs de vigilar aquestes, de posar-hi doncs com una guàrdia, val, que vigili, que defensi doncs la costa des d'aquest punt, des de les Medes, no? I tenim, per exemple, això és una època que la tenim documentada voltant del 1620, 1780, en què doncs, hi havia com una guàrdia destacada allà, i llavors tots els pobles veïns estaven obligats a portar-los i proveïment als soldats que vivien allà, val? I cada poble s'ocupava d'uns mesos en concret. Per exemple, tenim un document que ens explica que el 1621, Begú, havien de lliurar doncs els comestibles durant dos mesos, el mes de març i el mes de setembre. En aquests dos mesos, Begú se n'ocupava de proveir d'aliments a tota la tropa destacada a les Medes, i fins i tot els hi portaven tabac. Tenim també el document de 1655 que consta que hi porten tabac.
Clar, de tot això, no em deu quedar res, o què?
No, després, mira, es llevissar tota la part de muntanya que hi havia la fortificació, el 1552, és una roca doncs que es va desfent, i llavors va amb el pes i bueno, les inclemències del temps i tot plegat, doncs es va quedar esllevissant i la van perdre completament.
Mm-hmm. I en tot cas, encara que hi fos, tampoc no la podríem visitar, perquè ai de tu que posis un peu a sobre les Medes.
Ah, no, clar, això és reserva natural integral, no es pot posar, a la zona emergida està completament protegida, i no, realment no s'hi pot anar, és domini dels ocells.
Sí, exacte. Sí. De fet, alguna vegada que he vist imatges d'allò del far, també és un dels grans... Jo, per mi, el que hi ha a les Medes, per mi és un dels grans misteris de la comarca, no? Perquè és que molt poca gent hi ha estat, no?
Correcte. Sí. Són uns privilegiats. Els que hi poden posar els peus són ben bé uns privilegiats.
Mm-hmm. Alguna cosa més d'aquests pirates
no.
Fortificació de les Medes?
No, ja està. Tot això una mica, perquè és un tema que moltes vegades... se n'ha parlat, però la gent no exactament no coneixia bé la història, i m'ha semblat que aquí serà interessant explicar.
A l'Estartit fan la fira dels pirates i corsaris.
I tant.
Que i tant. Bueno, suposo que també veu d'aquí, no, la cosa?
Sí. Sí, al setembre és a... Penso que és entorn al 18-19 de setembre, no? Que és a...
Sí. Molt bé, doncs Sandra Bisba, gràcies per aquesta història, segurament de les... d'allò... història, allò morbo, no? De les que segurament ve més de gust d'escoltar, no? Històries així que sembla que passen només al Carib, però també passaven a les nostres costes.
Doncs,
va, que tinguis molt bon cap de setmana, que vagi bé.
Igualment, una abraçada. Adéu.
Doncs nosaltres anirem acabant aquest supermatí. Fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Bon dia de temps més insegur, cel entre mig i estones força cobert i ambient fred tant avui com demà. Divendres amb cel entre mig i estones força ennuvolat que contribuirà a un ambient fred amb un termòmetre que anirà dels 2 graus de mínima als 12 de màxima. El temps serà una mica més insegur que els darrers dies i de fet no es descarta que tant avui al matí com dissabte al matí es pugui escapar algun petit ruixat d'abast local. Segona meitat de diumenge i dilluns vinent amb més sol i remuntada de la temperatura.
Vinga, que vagi molt bé, que tingueu molt bon pont els qui doncs, tingueu la sort de gaudir de molts dies de festa o almenys un pont parcial. Nosaltres el supermatí tornarà aquí a les 8 del matí d'aquest dilluns i us acompanyarem tots els dies no festius.